भाषा और संस्कृति,
विका और कुल्तुरा,
आला ए लेयोन,
भाषा और संस्कृति,
लेंगुआ और कुल्तुरा,
लुगा और सकाफा,
भाषा
ते विरसा।
Espai Avinyó es una línea de trabajo del programa Barcelona Interculturalitat del Ayuntamiento de Barcelona.
Bona tarda, el meu nom és Heidi Ramírez i sóc una de les tècniques d'Espai Avinyó. Espai Avinyó és una de les línies del programa de Barcelona Interculturalitat de l'Ajuntament de Barcelona. Entre altres, moltes de les coses que fem, no? Ens dediquem a fer una programació oberta amb perspectiva intercultural, de manera itinerant i gratuïta, no? Per diferents espais de la ciutat. Llavors, en el dia d'avui us convidem al Catàleg en Català, que és aquest conversatori que podrem escoltar durant la tarda d'avui. El Catàleg en Català s'enmarca dintre de l'exposició 12 anys de polítiques interculturals, que és una exposició que més endavant la Tere i podrem anar com desgranant, no? I que també us convidem, per suposat, a passejar, veure i poder aprofitar la tarda d'avui per comentar-la, conversar, no? No em vull extendre molt, però durant el dia d'avui tindrem el conversatori amb diferents agents actius del Catàleg d'RCNL, que més endavant explicarem per no trepitjar les meves companyes. I després del conversatori podrem gaudir del monòleg de la Kelly, que és un monòleg que es diu Jo dona negra, que dura com una mitja horeta, que ha tingut molt d'èxit. Bueno, jo sempre li dono com molt de bombo, Kelly, no te quiero poner presión, però ha tingut molt de bombo i jo crec que és un espai molt interessant també per poder gaudir, per poder veure'l i inclús per poder compartir-lo amb amigues, no? I que pugui tenir més tirada. Així que moltes gràcies.
Hola, per començar, benvinguts a l'Espai Avinyó Llengua i Cultura. Soc la Cristina Morató, la coordinadora d'acolliment lingüístic del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i us faré una pinzellada del que fem i de com ho fem aquí al Centre de Normalització. Jo crec que la majoria ja ens coneixeu, vull dir que poques novetats podré donar. Però bé, el Centre de Normalització Lingüística de Barcelona és el més gran dels 22 centres que hi ha al Consorci per la Normalització Lingüística. Estem repartits aquí a Barcelona entre 8 delegacions. Cobrim tots els districtes. Som 8 delegacions perquè hi ha dos districtes que comparteixen delegació, que són Sants-Montjuïc i Gràcia i Sarrià. Val? A banda d'això, tenim dos centres d'acolliment lingüístic. Un té la seu aquí, l'altre plaça Catalunya. Tenim un servei d'autoformació a distància que comparteix amb la delegació de l'Eixample amb l'Espai. I tenim el Voluntariat per la Llengua, que és el programa que després us explico amb un minut. Val? Què fem? Quin és el nostre objectiu? Doncs el nostre objectiu és extensió de l'ús i ensenyament de la llengua. I com ho fem? Doncs d'una banda els cursos, que potser és la part més coneguda de tot allò que fem. Potser el que no és tan conegut és el volum de feina que fem. No sé si teniu la idea, però a Barcelona l'any passat es van fer més de 1.300 cursos, amb un total de 28.000 persones aproximadament inscrites als cursos. Val? La majoria de cursos ara ja són presencials, hem passat per la pandèmia ja, si tot va bé, ha passat, i com que la majoria de cursos, el 80% són de nivell bàsic, tothom coincideix que la millor manera de fer un nivell bàsic és de manera presencial, i per tant el 80% dels cursos són presencials. L'altre 20% el fem en línia, en línia síncrona, en línia asíncrona, val? És a dir, amb el professor a l'altra banda de la pantalla, val? I el típic curs en línia que tots coneixem. Fem cursos entre setmana i també fem cursos els dissabtes. Els cursos de dissabtes els fem amb una aportació, fins ara els hem fet amb una aportació extraordinària de l'Ajuntament de Barcelona, i els adrecem a aquelles persones que no poden venir a classe entre setmana perquè treballen, com molts sabem, de manera interna, que només tenen de vegades els dissabtes al matí per sortir d'allà. Jo em sembla que això no funciona, sí? Vale. I aleshores els oferim aquesta possibilitat de venir a classe els dissabtes, i l'any passat vam fer 62 cursos, 56 dels quals els vam fer en col·laboració amb entitats que treballen per la immigració. Val? És a dir, sense aquesta col·laboració tampoc seria fàcil organitzar tot això. Per tant, hi ha una, des de les delegacions, una relació intensa, diguéssim, amb aquestes entitats per poder organitzar aquests cursos. Sobre les procedències dels nostres alumnes, la majoria venen de països de Sud-amèrica i Centroamèrica. Però tenim alumnes de molts altres països, amb moltes altres llengües. L'any passat tenim recomptades 68 llengües diferents entre els nostres alumnes, per tant, treballar tots els valors d'interculturalitat, tots els valors de respecte per les llengües, tots aquest tipus de tasca que fem és important i és fàcil perquè ho tenim a les aules. Per tant, tot el que compartim és necessari, és útil i la gent ho agraeix. Per tant, valors com diversitat, com multiculturalitat, com respecte per les llengües, és una de les parts fonamentals del que són els nostres cursos. Què fem a les aules? Intentar que la gent aprengui i usi el català. Per tant, la nostra manera de fer els cursos, bàsicament, és de manera pràctica. La gramàtica es treballa, perquè s'ha de treballar, perquè sense gramàtica tampoc no funciona la cosa, però intentem dedicar-nos a fer ús, és a dir, que quan una persona acaba en bàsic 1 ja sigui capaç de presentar-se, ja sigui capaç d'anar a comprar el pa, ja sigui capaç de fer petites cosetes, cada vegada una miqueta més. I aquí entra el tema de les activitats, és a dir, molts dels nostres alumnes no tenen un entorn que els faciliti poder fer una pràctica fora de l'aula. Molts dels nostres alumnes ens diuen és que només sento català o només puc practicar català a dins de l'aula. Aleshores, tenim un projecte d'activitats. D'una banda, els alumnes surten amb el seu professor, intentem que surtin un cop a cada curs. Val? Se'n van al mercat, fan activitats diverses, totes de pràctica. Però paral·lelament, tenim una organització d'activitats, cada setmana se'n fan unes quantes, en què els alumnes hi poden anar pel seu compte, sense el seu professor, sense companys, poden venir amb algun company si volen, però vull dir que no és anar en grup a fer aquesta activitat. I l'objectiu de les activitats és, bàsicament, que puguin practicar la llengua que aprenen a les aules, que tinguin un entorn segur, que estiguin acomboiats d'alguna manera, però que puguin fer aquesta pràctica. Val? Això fa molts anys que ho fem, però sí que és veritat que li hem donat una mica el tomb. És a dir, sempre hem anat a veure museus, però abans potser anàvem a veure un museu, per posar un exemple, el profe xerrava molt i els alumnes xerraven poc. Ara el que fem en aquesta, diguem-ho d'alguna manera, nova etapa és que els alumnes van al museu, el profe els ho explica en 10 minutets, els alumnes volten pel museu, es tornen a trobar i els alumnes expliquen què han vist, què els ha semblat, com, què han sentit, de manera que el protagonista és l'alumne i no tant el professor. El que és important i el que cal és que aquest alumne tingui aquest entorn, aquest marc de pràctica i de coneixement de l'entorn. Però d'alguna manera l'activitat és l'excusa. Jo sempre dic que l'activitat és l'excusa per fer el que hem de fer, que és practicar la llengua. Dades així sobre activitat, doncs mireu, l'any passat vam fer 966. Val? Comptant les activitats que fan els profes a l'aula, més aquestes que us dic com, diguem, complementàries d'alguna manera. I van venir 15.000 persones. Val? Dins d'aquestes activitats entra l'Espai Avinyó. És a dir, l'Espai Avinyó té un catàleg d'activitats i la Teresa després explicarà una mica com ho fem, però la idea és aquesta. No? Dins del catàleg hi ha aquestes activitats, ens trobem de tant en tant, organitzem les activitats que convenen a cada delegació i fem anar els nostres alumnes. I res, ja per acabar, el voluntariat per la llengua, que no sé si el coneixeu, 10 hores de pràctica de llengua, una persona que està aprenent amb una persona que ja té el català, que no cal que sigui catalanoparlant de naixement, per dir-ho d'alguna manera, sinó que algú que ja és capaç de parlar el català sense problemes. Per tant, tenim alumnes que han començat com a aprenents i que en aquests moments estan sent ja voluntaris, que és la gràcia de la cosa. Val? I res, finalment, hi ha un altre àmbit que, no té res, que ja no és ensenyament, diguéssim, tindríem el que és la dinamització lingüística, que ja és no tant en l'àmbit, diguéssim, personal dels nostres alumnes, sinó ja més en l'àmbit d'associacions, empreses, organitzacions, etc. Què hi fem? Doncs sessions de sensibilització. La idea és explicar, compartir amb aquestes organitzacions i empreses què podem fer amb l'ús de la llengua, ajudar-los a que la seva empresa pugui, o entitat pugui parlar, pugui fer les coses en català. Ajudem a corregir i a traduir textos. Ajudem a la gestió lingüística de l'empresa si ens ho demanen. I després fem campanyes a comerç, al Tot Joc, no sé si el coneixeu, una campanya que el que volem és fomentar el joc en català. És una campanya que es fa molt per Nadal, perquè es fa a dins del DAU i tenim un estant on expliquem com tots els jocs que hi ha en català, que moltes vegades és com un desconegut, que tal joc que hem jugat tota la vida també el pots tenir en català. Si l'encertes l'endevines, no sé si el coneixeu, és un concurs de frases fetes amb col·laboració, el fem en col·laboració amb els comerços. Els comerços pengen un dibuix amb una frase feta, és a dir, representant una frase feta, si ho dic malament m'ho dius perquè això va començar a casa de la Imma, i es fa en col·laboració amb una escola de dibuix, i la gent va per les botigues, va veient aquestes frases fetes, intenta endevinar quina és la frase feta, i a partir d'aquí es participa en el concurs i qui n'ha endevinat més doncs té un premi. Per tant, intentar involucrar també el comerç, intentar col·laborar entre el centre, amb diferents entitats, amb diferents centres, amb el món del comerç i anar fent que tot això vagi endavant. I ja està, el centre està explicat. Teresa.
Gràcies. D'acord, jo vaig ampliar una miqueta més, bona tarda també a tots i totes. Vaig ampliar una mica més el que fem des d'Espai Avinyó i també perquè estem aquí avui, crec que és molt important posar això, no? aquest antecedent doncs, de que Espai Avinyó abans estava ubicat i això també explica aquesta part de col·laboració. No només és casual de tota aquesta oferta d'activitats, de com voleu reforçar aquesta activitat fora de les aules, no? Però també l'origen, no? Està molt relacionat a que Espai Avinyó físicament treballaven des d'aquí i el tipus també de col·laboració que s'ha anat fent tenia a veure amb aquests inicis, no? Perquè compartíem un espai. Llavors teníem un espai aquí i com parlàvem abans amb la Cristina, no? Doncs aquest espai era compartit i un dels encàrrecs que tenia l'Espai Avinyó era treballar amb exposicions, no? Instal·lacions, perquè l'espai ens donava per això. Llavors teníem molta més impacte a nivell de les activitats que oferíem a dins de cara als estudiants, però és que ara Espai Avinyó ha sortit d'aquí, però és que no ha sortit d'aquí, ha sortit també del districte i estem anant a molts districtes, ens hem descentralitzat d'alguna forma perquè la idea és arribar a tota la diversitat de ciutat en quant a demografia i tota la casuística que tenim als nostres territoris, no? I en formats també hem variat moltíssim, no? Llavors, aquí, per exemple, tenim això que estic parlant d'aquesta col·laboració es va iniciar fa 12 anys, no? Estem parlant del 2010. Actualment existeix el programa Barcelona Interculturalitat, del qual jo sóc la referent, no? I des del Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós. I aquest programa, en realitat, el 2010 no existia, existia l'Espai Avinyó. Llavors va existir l'estratègia antirumors, estratègia Barcelona antirumors. O sigui, al final teníem com diferents línies tan importants que vam veure la necessitat d'agrupar-les totes en un programa, que és el programa Barcelona Interculturalitat. Però l'Espai Avinyó estava com... És gairebé un ADN, no? Ja estava allà, no? Fent la seva tasca, que ara s'ha multiplicat, no? I ofereix un munt d'activitats més enllà. Ara explicaré l'oferta i el format que fa des del catàleg pel CNL. Però ho explico perquè aquesta exposició va molt en la línia també d'això, no? Vull dir, aquesta exposició que estem recuperant aquí és un d'aquests encàrrecs que teníem de treballar des d'aquest espai. Teníem aquest espai, en aquell moment, el 2020, Espai Avinyó encara estava aquí i es va sortir per una iniciativa de... Fem un resum dels 10 anys, avui estem a 12 anys, però fem un resum dels 10 anys de polítiques interculturals, va sortir aquesta exposició. I després sabeu que va arribar la pandèmia i no vam poder fer l'exposició. Llavors, aquí tenim, diguéssim, un resum de 10 anys més dos. Els més dos, d'alguna forma, els hem actualitzat afegint un parell de plafons més, però la idea d'aquesta exposició, que es quedarà aquí unes setmanes més i que d'alguna forma ve a posar en valor tot aquest treball inicial que hem fet i que va començar des d'aquí, això és important, és simbòlic també que estigui aquí aquesta exposició. Primer, per les dificultats que hem hagut de viure, no?, en el moment que no es va poder fer, però també perquè implica moltes dificultats el treball i els reptes, no? De fer l'exposició, això són reptes, no?, i avançaments que hem anat fent a nivell de la política en temes d'interculturalitat. I el que podreu veure és com diferents àmbits que ens interpel·len, no?, la salut, l'habitatge, la interseccionalitat, el tema de drets, doncs aquí s'està exposant com s'han anat treballant al llarg d'aquests 12 anys. En perspectiva, no?, vull dir, ara podríem veure el que fèiem fa 12 anys, semblava que era el top 10 i ho era en aquell moment, i ara veiem, no?, que encara estem millorant encara molt més, no?, perquè sempre s'ha d'anar més. La part de col·laboració que es concreta amb lo de les activitats del catàleg, avui dia és això, és un catàleg que oferim a diferents activitats per l'alumnat. I l'alumnat, en principi, té l'opció de participar-hi o no d'aquestes activitats, no? Ens agrada engrescar i que es motivin i que hi vagin i que gaudeixin, no? Són activitats on el tema del català és clau, o sigui, sempre en català, i parlen de diferents temàtiques i en diferents formats. Poden ser monòlegs, poden ser tallers, poden ser una ruta guiada, no? I aquests diferents formats, el català és el que és la llengua que es presenta, el diàleg i la conversa i l'espai ha d'anar vehiculat pel català, però el que està en tota l'activitat és la nostra clau intercultural, no? És el nostre segell des de la interculturalitat. Això és el que no perdem des de l'Espai Avinyó, perquè és la part que nosaltres venim a presentar també en combinació amb el CNL. I ja està, l'exposició se queda aquí per unes setmanes, que podreu tenir-la, gaudir-la i veure i fer les preguntes que necessiteu. Nosaltres estem al Departament d'Interculturalitat i Pluralisme Religiós. Qualsevol cosa, doncs aquí ens teniu. Gràcies.
Bueno, bona tarda a tots i a totes. Bueno, més totes, perquè no hi ha... estic jo sol aquí. Per mi és un plaer, sóc el Sam Mosquetón, sóc un gitano català del barri del Raval, i per mi és un plaer estar aquí avui. Jo no tenia que fer de moderador, ¿vale? Tenia que fer-ho la Talita, i m'ha tocat a mi a fer el paper, perquè ella treballava i no ha pogut vindre. ¿Vale? I ho faré el millor que pugui. ¿Vale? Si hi ha algun error, pues, m'aguanteu. ¿Vale? I res, com he dit, que sóc un gitano del barri del Raval, sóc director de l'Ecomuseu Urbà Gitano de Barcelona, de l'entitat, president de l'entitat Carabutxí, i allà pues, fem moltes activitats pel desenvolupament de la comunitat gitana del barri del Raval. ¿Vale? Hem fet molts projectes de memòria, fem visites guiades a l'Ecomuseu, fem teatre d'ombres, fem tallers, contractació de Roma Catalana, i tot el que reverteix a l'Ecomuseu reverteix tot sempre a la mateixa comunitat gitana, perquè és un negoci d'economia social i solidària. No vull parlar de mi, vull presentar amb elles, que són també les protagonistes. Jo vaig entrar aquí, perdoneu, jo vaig entrar a l'Espai Avinyó quan dels inicis que vam fer la ruta, i encara no teníem l'Ecomuseu, i des del casal de barri del Raval pues, es van contractar fer... Bueno, es van contractar, vam fer nosaltres les rutes gratuïtament, fent les proves, no? I la veritat és que ens hem sentit molt a gust aquí a l'Espai Avinyó, i després pues, hem pogut entrar també a la xarxa Antirumors, al catàleg de la xarxa Antirumors, i per nosaltres és un plaer poder fer aquestes activitats de les rutes i del teatre d'ombres amb aquest departament, perquè és una manera de lluitar el racisme, és una manera de lluitar l'antigitanisme, no? I d'alguna manera portar el català també pues, a gent que està aprenent, no? Pues, per nosaltres també és molt gratificant, no? I bueno, presentaré aquí a la meva esquerra la Sònia Massuda. I és una actriu mestissa catalano-japonesa, nascuda a Barcelona. Ha treballat tant a televisió i al cine com al teatre. Recentment s'ha estrenat també com a autora i directora del seu primer projecte propi, l'obra de teatre This is Not Here, de Reimagine Yokono, que també protagonitza i que tracta temes com el racisme, l'autodeterminació i l'amor per l'art. Després tenim a la Kelly Lua, és una actriu i directora teatral que desenvolupa la seva activitat principalment en grups de risc d'exclusió social. Les seves obres exploren el potencial del teatre i l'art com a eines per la integració, el creixement i l'aprenentatge. Al llarg d'una carrera professional extensa, ha creat i gestionat companyies a Brasil i a Espanya i les seves obres s'han representat a França, Bèlgica i a Itàlia. I a l'esquerra pues, tenim a la Guadalupe Vegazo. Ella és una jurista de professió. Fa uns anys que viu a Europa, dels quals fa 8 anys que està aquí a Barcelona, no? Vivint. Ara ja fa més, no? Participa a la red jurídica antiracista amb un projecte de taller d'intervencions crítiques transfeministes, antiracistes, combatives, del TIC-TAC, ho dic bé, i col·labora en la creació de l'obra I tu, com vius la diversitat, conjuntament amb Catàrsia. Sònia, qui ets? I et faig la pregunta així triple, ¿vale? I així, perquè és com que ja et presentaràs, no? Qui ets? Quina és la teva activitat que fas al catàleg? De què tracta? I com sorgeix aquesta activitat?
Hola, bona tarda. Doncs, merci per tenir-me aquí. Com bé has dit, jo sóc actriu tant de teatre com d'audiovisual i també dramaturga i directora. Com a dramaturga i directora em vaig estrenar el 2020 amb el meu primer projecte que l'has mencionat, que es diu This is Not Here, Reimagine Yoko Ono, que és una obra de temàtica antiracista i que fica al centre, sobretot el focus, a les persones asiàtico-descendents, les quals mai hem tingut representació als mitjans culturals i aquesta obra fica al centre no només una dona que ha estat a nivell mundial discriminada, invisibilitzada i culpabilitzada per coses de les quals ella no tenia la culpa, sinó també visibilitza la realitat de les persones asiàtico-descendents en general, no només allà als Estats Units als anys 60, sinó aquí a Catalunya, a casa nostra, a dia d'avui. Amb aquesta obra bueno, vaig fer temporada i l'Espai Avinyó la va venir a veure i després me'l va programar a la Casa Elizalde. I després d'això vaig començar a col·laborar amb Catàrsia, que és el col·lectiu activista asiàtico-descendent de Barcelona, i em van proposar pel seu primer festival Furiàcia, que el Furiàcia és un festival d'artistes asiàtico-descendents de Barcelona, que ha sigut el primer que s'ha fet aquí, i jo crec que l'estat espanyol podríem ser, i potser dèiem, hi ha alguna Europa? No ho sabem. Doncs per aquesta primera edició, que va ser el 2021, elles em van proposar de fer una part de l'obra aquesta de Yoko Ono, perquè fes una part de 15 minuts, i jo vaig pensar que en comptes de retallar una part d'una obra que jo m'agradava que fos sencera, doncs preferia crear un monòleg diferent, i d'aquí neix el monòleg El silenci de la fera, que és un monòleg, una performance de 15 minuts, i que tracta del patró que hi ha al cinema i al món audiovisual de fer que les persones asiàtiques i asiàtico-descendents, especialment si són dones, els pocs cops que surtin a la ficció no parlin. tenim molts exemples d'això. La pel·lícula Pitch Perfect, The Rim of the Wall, Sin City, moltíssimes pel·lícules, Los Hermanos Bloom, Ex Machina. Hi ha moltes pel·lícules on surt un personatge asiàtic o descendent dona que per algun motiu, ja sigui perquè és tímida o perquè està traumatitzada o perquè és una assassina supermisteriosa, no parla. Llavors, aquest monòleg tracta d'això i l'Espai Avinyó doncs, me l'ha programat, estic en el catàleg i he tingut la sort de poder-lo representar davant diversos públics del CNL i després també vaig poder entrar a Antirumors, així que molt contenta de poder enviar el missatge i representar-ho.
Bueno, ja m'has presentat. Jo em presentaré... costa molt. M'agrada més que la gent parli de mi com Heidi, que ha parlat superbé. Ai, que guapa, sí que m'encanta, que jo. Però ara estic començant a presentar-me més com a l'art en mi, no? Perquè faig tantes coses. O sigui, clar, i jo crec que també passa molt per aquestes realitats que vivim, no? Les persones que... Bueno, no sé, en el meu cas, no? El racisme també està al lloc d'on vinc, soc brasileña i tenim una història colonialista, amb el colonialisme, amb les persones negres molt fort i sempre he hagut de... O sigui, que mai encaixava, no? En els mig, no? Com això, no? que els personatges que ens donaven, no? Sempre estava silenciada i tot això, i arrel d'això he començat a fer les meves coses, perquè si no, perquè jo pugui ser protagonista, pues, seria la protagonista de les meves coses, no? De la història que vull contar. I la història que conto no és només la meva història. No? Quan contem una història, contem una història de... I així ha començat la cosa. I jo era molt petita, i l'altre dia m'he adonat, perquè jo tenia 11 anys quan he dirigit per primera vegada, de veritat que això, mai havia anat al teatre i deia ja que volia ser actriu i me recordo com he parlat amb les amigues, els veïns i tal, i he muntat una obra i he cobrat entrada, cèntims, al pati de la casa de la meva mare posant les cortines de mantes. Així que, o sigui, és algo que... I per mi el teatre, primer el teatre, després ve totes les altres arts que he anat coneixent, és algo que de veritat m'ha salvat, m'ha ensenyat a mons diferents, no? Que vinc d'una realitat on les persones que estaven ahir de la meva generació o són traficants o són policies. Aleshores, i a poques persones pues, han sortit d'ahir amb una altra cosa, no? I jo ja a Brasil ja me dedicava a anar a escoles, a llocs on no arribava l'art, que per mi l'art de veritat és transformador i és dret de tothom i amb qualitat, no? No és perquè Oriol està aquí, que estic super encantada. Oriol treballa amb mi fa temps. I quan ha arribat, jo m'he emocionat, perquè per mi és molt important l'Oriol en la meva vida. Hem estat treballant molts anys junts, que dirigia la companyia on ell feia part, i ara hem començat a fer un treball junts, o sigui que som els dos. I per mi és així, que tothom té dret a l'art i fer-la amb qualitat. I tothom té el potencial, no? I és el meu lema. Com he arribat? Ja m'has presentat, no? Jo crec que no cal dir les coses que faig. Doncs, com he arribat al catàleg, jo crec que no sé si Heidi ha sigut Heidi que ha vingut a veure la meva... ha començat a conèixer el meu treball, ja havia col·laborat també en un monòleg que tinc, que és sobre una escriptora negra, brasileña, bueno, i havia ja col·laborat amb l'Espai Avinyó. I després, bueno, vaig fent i m'han cridat, bueno, doncs per a mirar aquest monòleg, el monòleg que tinc de Jo, dona negra, que mai havia fet, sí que la feina, treballo molt en català, no? Perquè treballo en escoles, fent teatre també, això, però encara no tenia cap obra meva feta en català. I així he arribat I Heidi em va dir, bueno, què, podries traduir? I jo, uau, però traduir poesies, perquè tinc les poesies. I clar, jo tradueixo en castell, per castellà tradueixo molt, no? I això també és algo que m'agrada molt fer, traduir al castellà. I és com, uau, però al català, poesia, i entra d'un xoc, així, com... Perquè clar, quan entres en un idioma, entres en un altre món, no? I entrar a la sonoritat del català, a com transmetre això i que sigui del meu cor, que sigui, saps, que fer meu, ha sigut un procés. Jo he dit que sí, clar, clar, i era com, vale, és el repte, no? I quan he començat, jo tenia els meus prejudicis perquè pensava, però aquesta paraula no encaixa, però què, però com mallaïda. Així, ha sigut així com... Sí, sí, que era, perquè és molt diferent, no? El portuguès, el castellà, i també hi ha paraules que en català són semblants, però n'hi ha d'altres que són. I quan he trobat això, la veritat que és un plaer, i també poder arribar a més públics, arribar... clar, perquè quan parlem el català amb una altra persona catalana que veus que una persona negra que no és d'aquí, no, además, perquè sí que persones negres que són d'aquí més fàcil, no? I que està ja és un acte polític per mi. Sí? Perquè sí, perquè si jo estic al carrer ningú parla català, no? Aleshores, i és una pregunta que sempre faig, no? Que algú aquí, no? Aquí, perquè estem aquí, no? I jo crec que és important perquè així ens podem conèixer més i també trencar barreres. Aleshores, estar al catàleg també m'està obrint un món nou i els diàlegs que s'està generant també amb les persones, no? Els estudiants i això, que també jo no he estudiat, jo he intentat, quan he arribat aquí, fa 18 anys que estic aquí, he intentat i no he pogut, no, tampoc, no sé si ja existia, jo he anat a estudiar en un lloc en Sant Andreu molt petit i no me sentia encaixada, además m'he sentit molt reprimida perquè jo parlava castellà una mica, encara no parlava tant, i he sentit una pressió molt gran per aprendre l'idioma, el català. I aquesta pressió, perquè m'agrada, els idiomes m'encanten, i jo volia aprendre. I en el primer moment era com, he estat un mes en aquesta escola, i després sentia una pressió que era com, no vull, no vull. I he estat un any que no volia saber, només volia poder entendre on estava, per començar. I després he començat a conèixer persones catalanes i algunes m'agradaven i altres no, perquè era molt exagerat. I parlava amb mi com si fos una obligació, no? I això m'ha provocat l'aversió. I he començat a aprendre el català amb els petits, treballant a l'escola. He començat a donar la meva primera classe de teatre, que jo he dit, sí, sí, i faré en català. I ahir fue quan m'he sentit lliure per poder, i perquè venia del cor. I era com... I aquí ja he començat a entendre una altra realitat i conèixer altres mons i això. I també no sé si, perquè jo soc una persona negra, no? Que tothom ja suposa que... I sembla que és una obligació. I també he sentit molt, i encara... quan arribes i parles català i no parles català. La diferència com és tratada, també. I això jo crec que és important, no? Que parlem i parlem obertament. I ara està des d'aquest costat defendent, no? El meu treball en català, per mi, significa molt. Així que jo crec que és un pas i també agraeixo, no, a les noies, així, perquè estic vivint des d'un altre lloc i que també ja visc en les escoles, però és diferent, no? Així està fora i està també fent les meves poesies, la meva creació.
Com ja ho ha dit ell, jo no sóc actriu, sóc jurista de professió, i tampoc sóc asiàtico descendent. Què faig aquí? Ho dic pel tema de catàrsia. Catàrsia, com ja ho ha comentat una mica la Sònia, és, jo crec que una de les poques iniciatives i ara associació asiàtico descendent al territori espanyol. Crec que hi ha un grup molt potent a Madrid, però crec que és més enfocat a la comunitat xinesa o d'origen xinès, si no m'equivoco. I jo vinc com a convidada de catàrsia en l'obra que ha comentat el company. Vaig breument llegir el que m'ha enviat la meva companya de catàrsia, la Mercedes, que no ha pogut venir avui, explicant sobretot què és catàrsia, perquè és més ella la que té paraula aquí, més que jo. Catarsis és un col·lectiu antiracista, decolonial, feminista, interseccional, anticapitalista d'asiàtico-descendents de Barcelona que incideix a través de l'art i l'educació. Podeu buscar-lo a xarxa si no el coneixeu. En Catarsis estan en, crec que estan a Instagram només, però també té una web. Si busqueu Catarsis a Google us sortirà. Em van convidar perquè crec que la iniciativa va sorgir del David, que és company de la Heidi a Espai Avinyó, en plena pandèmia, durant el confinament de potser just abans l'estiu. Per què? La Mercedes i jo vam fer la formació de teatre de dinamitzadores, de Teatro Fòrum, no sé si el coneixeu. Aquest cop, la formació que vam fer va ser organitzada per la Xitxa Teatre. Jo vaig fer un dels mòduls un any abans que la Mercedes i jo vam coincidir durant el confinament, ja ens coneixíem amb ella per amistats en comú, i jo crec que la Mercedes, que ja coneixia el David, li va comentar que estava fent aquesta formació. I ell va ser d'ell, la iniciativa de per què no fer alguna cosa, no sé, ens agradaria tenir també a catarsi al catàleg. Ella va pensar immediatament en mi, perquè ja havíem connectat pel tema del teatre, a ella li agrada els musicals, a mi també, havíem fet alguna cosa privada. I el que volia el David és fer una cosa arran de la pandèmia, una situació, crea una situació arran del Teatre Fòrum, no sé si el coneixeu, que és més que res la figura de les persones intèrprets i l'espectador o espectatriu, que ve o pot entrar o sortir de l'obra quan creem un conflicte. Arran del conflicte, la gent va opinant, va participant, i sobretot el que a mi, a la Mercedes, em sembla molt interessant és que són conflictes quotidians, no és la guerra, no és per no donar-li importància a una guerra, sinó que conflictes de veïnat, conflictes de parella, a l'autobús, a l'aeroport. Llavors, durant el confinament, el David comentava amb ell, perquè vam fer diverses reunions amb ell, que al confinament van sortir infinitat de conflictes. Gent que va deixar casa, parelles que van trencar, divorcis, gent que va deixar la ciutat. Llavors, la figura del confinament semblava interessant. De fet, els primers bolos que vam fer van ser online, completament online, que això també semblava un repte. No sabíem on fer-ho, vam fer-ho primer al meu pis, després al pis de la Mercedes, tema llums, tema so, no sabíem com funcionaria, però al final el resultat va ser prou. Com dir-ho? No som expertes, la Mercedes tampoc és actriu, ni tenim experiència sonora ni en edició, però crec que el resultat, amb totes les limitacions dels estudiants connectant-se, les professores connectant-se, nosaltres mirant la companya de pis de la Mercedes ajudant-nos amb la llum, va sortir una cosa bonica des de la creació, diguem-ne, domèstica, bastant, crec que bastant rica en contingut, i bàsicament la nostra obra de Teatro Faro sorgeix, té dos vessants. La figura de la persona migrant, que sóc jo, i la figura de la persona racialitzada catalana, que és la Mercedes. La Mercedes, per posar-nos en context, és una persona de mare japonesa i pare català. Llavors, ella té un context diferent del meu. Jo vaig venir d'adulta, ja porto uns anys aquí, actualitzant això. Sí, no recordava la biografia aquella. I llavors jugàvem aquestes dues figures. hi ha algun moment que el conflicte sorgeix del tema de convivència, que ella era la meva companya de pis, i jo li retret coses a ella, que ella fa o no fa. I ella em retreu coses a mi. I el tema del català sorgeix, jo crec, de manera natural, per un tema de que jo li dic a ella, tu parles català amb aquesta... com dir-ho, tu no sembles catalana. I em van dir, i tu per què parles català? No entenc. Però al final tenim més en comú del que no sembla. No volíem posar, i a vegades, aquest, per avançar una mica al tema dels reptes del públic, hi ha el públic de, bueno, vosaltres el coneixeu millor que jo, hi ha molta gent latinoamericana que no volien un versus. La persona d'aquí versus la persona migrant, jo soc peruana d'origen, la persona d'origen llatinoamericà, que és la bona migrant que aprèn català. Volíem anar més enllà, que també són persones amb complexitats i tal. Però els debats i la gent que s'animava a parlar, de fet, les profes ens deien, aquestes persones que han parlat, a classe no parlen mai. I ara no sé com, estan començant a parlar. Perquè jo crec que són coses quotidianes que el públic sent seu. I ens van dir, això m'ha passat a mi, una persona al carrer em va dir això. I la Mercedes també compartia, i comparteix encara, experiències de carrer que li van passar a ella. Llavors la gent local, diguem-ne majoritàriament blanca, deia, uau, sí que és veritat que jo tinc un amic d'origen xinès que em va explicar el mateix que tu l'altre dia. O jo conec un vietnamita al carrer que li va passar el mateix que tu. Llavors, complexitat de les dues, que no teníem, i encara tenim aquesta mica de poda, que no sigui un versus Real Madrid-Barça, una cosa de qui és la més oprimida. Oh, no, que va més enllà. No, del tema. Ella té reptes, problemes, i jo també. Són diferents, però com volíem que el públic ens donés un equilibri. I la gent donava idees, un dia una noia portuguesa, no, brasileña, ens va... Bueno, el consell d'ella era fer una assemblea cada setmana per veure els problemes. Llavors vam simular que estàvem fent una assemblea amb ella. Guai, està sent una experiència guai amb els bolos dels diferents districtes.
Pues, ara que parlaves d'això, m'ha vingut a la ment, si s'heu sentit per la vostra mateixa comunitat, aquesta pregunta no està al guió, eh? Si per la vostra mateixa comunitat, quan s'han sentit parlar el català, us s'han com rechaçat o s'han discriminat per parlar el català. Ho dic perquè a nosaltres, els gitanos catalans, ens passa una cosa molt rara, no? Que els gitanos que parlen castellà, quan es veuen parlar el català, a nosaltres ens diuen aquests són paios, aquests no són gitanos. I des de França, els gitanos que parlen català de França diuen aquests són els autèntics gitanos perquè parlen el català i són els que parlen que són els autèntics gitanos. Llavors, no sé, m'ha vingut a la ment això, si per la vostra comunitat, si a l'hora de parlar el català s'heu sentit o s'han rechaçat o tingut...
Clar, és que per la meva comunitat tampoc sé que si... Jo soc catalana, he nascut aquí, llavors m'he criat amb la meva família materna, que és la família catalana, no? La família japonesa és la del meu pare, llavors no, parlem català a casa, per tant no he sentit cap rebuig. I en quant a la comunitat asiàtico-descendent que he conegut a posteriori, doncs pas no, perquè també parlen català. Per tant, és més des de fora que no esperen que jo parli català i que sempre es dirigeixen en castellà i quan jo responc en català em tornen a respondre en castellà, que no pas la gent asiàtico-descendent o gent de la meva família.
La comunitat negra és molt ampla i tenim, bueno, és una varietat immensa. Jo puc posar un exemple de, per exemple, faig part, soc fundadora d'una de les fundadores del col·lectiu Tinta Negra, que és un col·lectiu d'actrius i actors negres, i en aquest col·lectiu tenim una varietat molt gran. Tenim persones que han nascut aquí i tenim persones, bueno, com jo de Brasil, després està la holandesa, després està, tenim una varietat entre Europa i Latinoamèrica més. I nosaltres el que fem és que cadascú, si jo pudiera parlar en portuguès, parlaria a vegades. però les persones que s'expressen més fàcilment en català parlen català i estem tranquil·líssimes. I després, altres llocs, per exemple, la gent de Brasil, ai, que bé que parles català, jo també, saps? Jo vull també. És com un pas més, no? No vivim, és des de fora, des de dintre és al revés, és com guai. No. I persones que venen del continent africà, moltes parlen català abans, que depèn d'on està, i parlen català primer abans del castellà. Jo he conegut persones que parlen català només, persones negres, saps? Si no estan aquí, si estan en pobles, no, a la meva, no. Sí.
Jo en el meu cas, hi ha aquest, no sé com dir-ho, es pensa que la gent, parlo més globalment amb la gent d'Amèrica Llatina, que no volen parlar català per un tema de que ja tenim el castellà i que ja està, ja hem arribat aquí prou i no ens interessa. I de fet el que ha comentat crec que és la Cristina, que la majoria de gent que estudien de català és d'origen centroamericà o sud-americà. Llavors, ja, on és aquesta contradicció que no ens interessa? Sí que el nostre dia a dia, si tenim altres preocupacions, no ens interessa tenir el català com a prioritat, és veritat. La gent que treballa d'interna tampoc, tot i que els dissabtes per elles ja és una ajuda molt gran tenir el dissabte per aprendre català. Jo crec que la gent que jo conec personalment sí que li interessa i no el rebuig o el meu rebuig per parlar català no es veu des d'un punt interior, com diuen elles, sinó exterior. Ningú ens vol parlar català, bàsicament. No ningú, però la majoria de gent. I el que diu la Sònia, jo vaig arribar aquí per una beca i vaig tenir el curs de català primer gratuïtament i després vaig pagar. Llavors, ell, com han dit, practicava només allà. Tinc dos o tres amigues molt, molt catalanes que tenen el català com a primera llengua i només amb elles puc parlar-ho. Però anava a una botiga, a la caixa. Ningú, ni adéu, deien adiós. Ningú. O sigui, i vaig treballar jo com a administrativa becària a la Universitat de Barcelona i jo mateix. Amb els companys de la universitat, sí, posava un peu fora, ningú. Sí, i ja és una cosa que cansa, jo crec que intentar... Jo crec que la situació també és que Barcelona té aquesta fama de que el català, no sé si ve de ciutat, com la gent que viu aquí, els barcelonins, o ja és una cosa que és ciutat molt gran, amb molts orígens, que no sé, però als pobles sí que és diferent, jo crec. Allà sí que la gent, el català el té més per la mà. I aquí és una dificultat per tothom. Jo crec que no ens estem entenent ni la gent que no parlem català o volem practicar o estem aprenent i la gent d'aquí. Hi ha una, no sé si paret, sí.
Per exemple, he estat hospitalitzada i estaven parlant de mi en català com si jo no entengués res i quan parlava amb mi parlaven hola, noia, no, en castellano. Tu què és, m'entiendes? I jo contestava en català. O sigui, i estava en un hospital. Sí? O sigui, ni castellà.
M'ha passat també igual amb una professora de cant, no? D'una escola, d'estar assajant amb tota la coral i a l'hora de dirigir-se a mi, doncs, en castellà, jo dir-li, no, que sóc catalana, o sigui, nascut aquí i parlo català. Ah, sí, li durava 2 segons, això. Després ja, en castellà, i cridant i vocalitzant en castellà perquè ho entengués.
A mi em va passar un cop, també. Mira, anava a una discoteca i hi havia un grup de gitanos a davant meu, no?, a la cua. I, bueno, amb uns quants no es van deixar entrar perquè portaven bambes, l'altre portava una arracada, no sé què, no? I a mi, doncs, com me van ficar en el mateix grup, no? Llavors, quan va tocar a mi, dic, on es té que pagar l'entrada? Li vaig parlar en català, no? I el de seguretat em va mirar així. Dic, que no puc entrar jo? On es té que pagar l'entrada? Quan és l'entrada? Ah, però tu no vas amb ells? Dic, no, vinc sol. Ah, vale, vale, pues tu passa, passa. Vaig passar, però quan vaig sortir li vaig dir, dic, soc igual de gitano que ells, vale? Soc igual de gitano, el que m'has vist parlar el català i m'has deixat entrar, però amb ells no els has deixat entrar. Vale? I això també ens passa, no? A nosaltres també, que a vegades per un físic, per uns rasgos que tinc, pues no et deixen accedir o el de seguretat et segueix, no? I quan els parles català, canvia, no? I això, pues, almenys els gitanos ho a vegades pues, ho patim, no? Això també. Vosaltres creieu que és important generar espais d'aprenentatges que escapin de les aules?
Sí, totalment. Perquè bueno, la cultura, com hem dit abans, és un mitjà transformador de la societat i també un mitjà d'aprenentatge en tots els sentits, tant de la llengua com de la vida. I sobretot en grups de persones que estan aprenent el català, doncs, que són la majoria, no? Persones migrants, que de sobte puguin veure en un espectacle que al final t'entreté, que també això és una manera d'assolir contingut molt més distesa, que a sobre puguin empatitzar amb les coses que estan veient a l'escenari, fa que se sentin interpel·lats i interpel·lades i que d'alguna manera les ganes de participar després en un debat, de fer-se escoltar, fer sentir la seva veu, els hi sorgeixi d'una manera més orgànica perquè de sobte el que han vist s'hi senten reflexades i que, a més, penso que és molt important també en el cas del teatre que aquestes persones que estan aprenent català puguin veure teatre en català no? organitzat pel CNAL. És molt important perquè la cultura teatral catalana ara mateix és molt hegemònica, o no ara mateix, històricament, és molt hegemònica. Llavors, si per una persona com jo, que és nascuda aquí, que és mestissa, ja em sembla, en molts casos, molt hostil i em veig molt poc reflexada o gens reflexada i, per tant, no sento aquesta connexió, tot i que és, per mi la cultura és el millor del món, o sigui, és la professió que més m'estimo, és la indústria que més m'estimo i ho dic amb pena, llavors, que no em sento dins de certes maneres de fer. Si jo ja de vegades la veig una mica així, el panorama cultural, doncs una persona que ve de fora, com ho ha de veure? I si jo ja, anant com a espectadora a veure espectacles o encenent la televisió pública catalana, ja em sento, com diguéssim, agredida molts cops per continguts que veig, una persona que a sobre, que ve de fora, que no parla català, llavors en quin moment ha de venir de gust invertir diners per anar a un teatre si no s'hi veu reflexada? Llavors, penso que és supernecessari això de portar aquestes peces al CNL, als instituts, a diferents grups d'aprenentatge, perquè vegin que hi ha un altre tipus de cultura, perquè vegin que la llengua catalana no és una llengua de les èlits i de, diguéssim, una burgesia, perquè de vegades dona aquesta sensació que el teatre en català és moltes coses, no és només el que hi ha al TNC i que ells i elles en poden formar part, perquè això és molt important, veure que tothom pot participar d'aquesta cultura del nostre país i que estan aquí i que formen part d'això. I penso que quan tu interpel·les a les persones i a més els envies un missatge que va directe a lo emocional, queda de manera permanent i aprendre la llengua d'aquesta manera crec que és molt potent i crec que té un efecte molt important en les persones. I així que sí.
No, és només aportar algo més perquè ja ha dit tot. Així que la població és diversa, no? I a l'art encara no està així. I volem, no? En l'art el que volem és també veure això, no? I clar, i com tindre ganes d'anar a veure obres i coses, hi ha un intent, no? El TNC, per exemple. El que està passant ara, quan rebo per càstings, per exemple, em demana català natiu. O em demanen accent africà, o que pot ser en castellà o el que sigui, però volen accent, o català natiu. O sigui que també encara el que està començant a passar, n'hi ha una mica de representativitat, parlo de les persones negres, sí? Una mica, però és molt reduït. I el que passa? Són sempre les mateixes persones. I que estic encantadíssima que les meves companyes tinguin treball, feina. Però encara és un pensament molt català, de tancat català. Aleshores, la normalització ve quan també està acceptat tots els accents possibles. Sí? Aleshores, sí que estem interpel·lant de veritat, no? Rasgos, accents, totes les diversitats. Aleshores, la diversitat ja no existirà. O sigui, quan diuen que jo soc diversa, no m'agrada. Saps? Com diuen que soc diferent, no m'agrada. Igual que Oriol, tampoc m'agrada que li diuen això, li diguin això. I és d'aquí? Perquè té síndrome de Down, és diferent? No. Entens? Perquè jo soc negre, soc diferent? No. Aleshores, jo crec que hem de normalitzar moltes coses en l'art, no? Que és només fer les coses només perquè estem fent, sinó... I de fet, quan estaves parlant, jo pensava, ah, que interessant, no? La proposta dels mercats i això, i estava pensant ja com estaven fets els dibuixos, no? Aquestes persones, com estaven reflexades els dibuixos ahir, no? Quines persones estan allà, no? En aquests dibuixos.
Retomant el que estava dient del tema de jo sento, tinc l'impressió que hi ha una paret entre la gent racialitzada i o migrant i la gent local catalanoparlant per un tema de no volen parlar-nos en català, bàsicament, sense culpabilitzar a les persones. Amb el dit, sento que és un repte molt gran per les administracions públiques catalanes de com apropar el català de manera adequada, no tinc la fórmula, però si quan anem a un vol amb les Mercedes, des que entrem als centres cívics, es pensa que nosaltres som el públic. Òbviament no tenen coneixement de qui és qui, però sempre es dirigeixen en castellà, sempre. Fins que la Heidi arriba. Ah! I com que dubta, entendran el català o no? I em passa ara, jo participo també en un altre projecte de teatre contralegislatiu que igual la gent catalanoparlant del els altres intèrprets, no jo, que van néixer aquí i tal, quan parlen català, quan anem a bolos, es queda la gent del centre cívic del teatre com, oh, són negres. Com que no es creuen, no sé si és perquè el català és un tema de que el va capturar la burgesia catalana o què, que una persona que no sigui blanca pugui parlar també el català com tu. No sé si és un missatge interior o què. Practicar-lo fora, mirar-lo a la tele o al teatre, com diu a la Sone, seria el món ideal. Jo crec que va ser una bona iniciativa, tu vas participar al Oh My God, per exemple, que allí, per exemple, gent com la Mercedes i companyes, amigues meves d'aquí, racialitzades, em diuen, uau, allà sí que em veig, allà sí que em representa, no? O simplement anar al carrer amb una amiga catalana que et parli català perquè les dues volen parlar català, és ideal, no? Com apropar el català d'aquesta manera tan natural, tan, no que sigui una cosa forçada, que és com anar al col·le, que t'obliguen als pares. No sé, és un repte que jo sento que jo amb 3-4 amigues aquí parlo català perquè vam decidir-ho voluntàriament i perquè jo practiqués i perquè ja, no sé, al ser la llengua, però no una, com una obligació de ah, parla català a mi o no, no seràs amiga meva. Però va ser orgànic i va ser mutu. Com fer des d'una administració pública, des del CNL o la Generalitat, com apropar d'aquesta manera la seva llengua, com compartir-ho i no només compartir-ho, sinó acceptar, tenir el xip de que hi ha gent aquí nascuda aquí, no blanca, que ja parla català i potser millor que tu. No? Aquests dos reptes són, crec que, la base de com apropar el català fora de les institucions o de l'escola.
Com treballo també dintre de les escoles, el que em passa sempre és que sóc l'única professora negra. I vaig treballar amb el teatre antiracista, na, 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 na. I la meva experiència, clar, quan jo arribo, sóc la referent. Sóc la referent per moltes persones. I això, clar, és algo que encara falta, no? Que hem de tenir més tipus de referent dintre de les institucions. Quan jo faig, faig els meus muntatges, que són de creació col·lectiva, i comencen a parlar amb mi, moltes vegades volen parlar només amb mi perquè no volen ni que els profes sentin el que... Saps? És que és, i quan em senten per català, amb el meu accent, i quan a vegades no sé la paraula i pregunto això, es diu així, i pregunto a les profes, pregunto, perquè vull fer bé, saps? També dono a marge a que els que estan allà, que acaben d'arribar o que encara no s'han arriesgat a començar a parlar, perquè això passa molt, és, saps? Ahir també jo crec que és un lloc dintre de les institucions que s'ha de permetre que la presència també de persones que no tinguin el català com, no? I que puguem estar també dintre. Com Heidi, que està aquí, no? Que a mi m'encanta estar en llocs on també em sento acompanyada, no? Per exemple, avui sé que està Heidi, és l'altra persona negra que puc mirar-la i m'entendrà en algunes coses, que només nosaltres entenem. Sí? Però, bueno, ja no estic sola. No sé si m'he explicat.
Bueno, a vegades és com que les coses quan es fan per obligació, pues, les persones no ho acceptem, i quan és d'una manera natural, pues, tens més interès en aprendre aquella cosa, no? I, bueno, ja hem arribat al temps. La Kelly té que fer un monòleg. Jo volia obrir el torn de paraula per si algú vol fer alguna pregunta o alguna cosa, i intentarem respondre.
Bona tarda. Em dic Assumpta i volia posar un exemple perquè vegeu que té temes de racialització. No sé què passa no només amb la pell negra, amb els trets asiàtics, però us explicaré això que explicaves tu de... ho eres tu de l'hospital? Tu, que has explicat una cosa de l'hospital. Us explicaré un cas molt diferent del que vosaltres us heu trobat amb persones blanques, que són els meus nebots que han nascut a Alemanya. Arribar a un poble petit, on les persones són catalanes, i en el moment que arriben els hi parlen en castellà perquè venen de fora, perquè venen d'Alemanya i perquè es pensen que no els entendran. Ho dic amb el sentit de que les situacions de la llengua es donen en contextos molt diferents i que també passa a persones d'aquí, persones de pell blanca, que pel fet de que, el que deies tu, no, de que la teva mateixa comunitat et rebutja, no, a vegades, al fer-ho en català, és la història de la llengua catalana, com la història del que ha passat amb la cultura catalana i com de vegades a una persona de fora se li canvia de llengua.
El que veig la diferència és que potser una persona no de fora, pels simples trets racials, aquí se li canvia de llengua. O sigui, sí que és un tema racial, perquè aquí no, els teus nebots no els hi canviaran de llengua. En canvi, aquí, bueno, perquè hi ha un problema també als instituts, etc. Però jo crec que si ells contesten en català, els respondran en català, no? No, bueno, no ho sé, jo penso que sí que hi ha alguna cosa racial barrejat aquí.
He estat professora de llengua a estrangers, a adults, i clar, aquest problema no només el tenen les persones negres o asiàtiques, el tenen les persones rosses com un fil d'or. I és un problema, que és un prejudici lingüístic que hi ha aquí, que és entre el racisme, el classisme i l'ai que no em vull imposar, una mica de tot, i que fa que és estrany, no? Que en una situació, per exemple, jo tinc un pare, i aquí no és qüestió racial, que quan agafa un taxi parla en castellà, perquè en el seu cap, de 85 anys, tots els taxistes són de no sé on, i el senyor pot ser de no sé on, però molts parlen català, no? Aleshores, jo aquí hi hauria com un argument exculpatori i un inculpatori, no? L'inculpatori seria aquest, no? Que és com un microracisme, és un classisme, Aquí també, parèntesis, hi ha un discurs de que el català és cosa de la burgesia i jo volia trencar amb això perquè el català s'ha forjat per les classes populars. I el que passa que ja sabem que hi ha hagut un discurs polític doncs, que ha fet creure doncs, que el català era bueno, no, doncs, tancat el parèntesi, doncs això, no? Hi ha aquest prejudici lingüístic que està molt a prop del racisme en molts casos, per molt que no sigui una aversió, sinó que és un prejudici, però que pot fer molt mal, i això també passa amb alumnes que porten hijab, que han crescut en català a Girona i que et diuen que ningú els hi parla en català perquè porten el hijab i donen per fet que la nena mora no parla català. No? Això és un problema. I l'altre és bueno, que tots sabem que vivim a la ciutat a la que vivim i que el català és una llengua que poques vegades amb un desconegut pots arribar a tenir una conversa en català perquè es parla poc. Jo dono classes a adolescents i està el procés de substitució lingüística està a tope, o sigui, amb el català, sobretot en el que és l'àrea metropolitana. Aleshores, bueno, a mi em dona esperança veure-us aquí, no? Em dona molta esperança perquè jo, bueno, no sé, és en els centres en els centres educatius és molt difícil, sobretot amb els adolescents, doncs que entenguin doncs que és una cosa més que tenen, no? I jo estic molt desesperançada en general. Aleshores, jo tenia una actriu d'origen brasiler doncs que es reivindica en català, no? O una actriu d'origen peruà, doncs a mi, bueno, a mi em dona molta esperança també, no? I que siguis un referent, sobretot això, no? Perquè moltes vegades els referents que haurien de ser referents no funcionen com a tals. Aleshores, és molt important aquesta diversitat de referents. Vull dir, bravo i moltes gràcies.
Espai Avinyó.
Hala e Lenyol.
Espai Avinyó.
Wicca et Cultura.
Espai Avinyó.
Baixa de Versa.
Espai Avinyó.
Baixa Arts Sanskriti. Espai Avinyó.
Sanskrit Arbasa.